El suplement, amb Roger Escapa.
Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
Molt bon dia, Roger.
3, 2, 1, seganya.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Com està, Joan Anton?
Molt bé, molt bé.
Això és La Terra és Plana. Cada diumenge al suplement mirem cap al cel a través de la física, de la química, de la biologia, de la genètica, de l'astronomia, i avui ens endinsarem amb el Joan Anton Català amb un tema que promet. Ens endinsem en un món que, malgrat el que ens pugui fer pensar el seu nom, avui el Joan Anton defensa que té molt poc a veure amb la ciència. Avui, atenció, la cienciologia.
It's something that has helped me incredibly in my life. Been a Scientologist for over 30 years, yeah. And without it, I wouldn't be where I am. Yeah. So it's a beautiful religion, and I'm very proud.
Aquest que sentim és Tom Cruise, un dels màxim exponents de la cienciologia. En una entrevista en una catifa vermella deia que la cienciologia és una religió preciosa que l'ha ajudat moltíssim durant la seva vida i sense la qual no seria on és ara. Segons Tom Cruise, aquí ho sentíem, aquesta religió, preciosa per ell, per d'altres, per molts detractors, una secta molt perillosa. De fet, a França es cataloga d'aquesta manera, com a secta. Una organització de la qual formen part noms conegudíssims, de Hollywood especialment, John Travolta i tantes altres celebritats. Què hi ha realment de científic en la cienciologia? En quins principis es basa? Com ha aconseguit captar tantes persones conegudes i anònimes? Avui a La Terra és Plana, l'església de la cienciologia.
A large dragon, blood dripping, red eyes. What do I got? A lasso. I whip it up, I wrap it around its neck, and I wrestle. I snap up, I say, sit, dragon. Dragon sits. I say, stay, dragon stays. Next we're going to teach it to roll over and play dead.
Aquí sentíem el Philip Seymour Hoffman, de Master, que és aquesta pel·lícula del Paul Thomas Anderson sobre el líder d'una secta que molts en el seu moment van interpretar com un retrat precisament de la cienciologia, malgrat que el director sempre ho va negar. El Philip Seymour Hoffman, que interpreta un líder carismàtic d'una secta que s'assembla molt a Ron Hubbard, que és el creador precisament de la cienciologia. Qui era aquest personatge?
Mira, la cienciologia, Scientology en anglès, va ser fundada a meitat del segle passat per aquest, per L. Ron Hubbard, un escriptor nord-americà de ciència-ficció. Va publicar un llibre que es deia Dianetics, the Modern Science of Mental Health, que es traduïa com Dianetics, la ciència moderna de la salut mental. El va publicar aquest llibre l'any 1950 i es considera com el moment de llançament d'aquesta doctrina. Hubbard és venerat dins de la cienciologia, com el pare de tot això. La cienciologia engloba un conjunt de creences i pràctiques espirituals amb l'objectiu d'assolir un estadi de claretat mental i alliberar-se de determinats traumes o vivències, segons ells, que limiten el creixement personal. De fet, inicialment va aparèixer com una mena de teràpia psicològica alternativa. Però, a pesar del que sembla indicar el seu nom, no té res de científic. I això ho deixaré clar en el programa, cap base científica. I és important assenyalar que, en el seu inici, Hubbard no ho va plantejar com una religió, sinó com una opció més aviat terapèutica. Ell no parlava en aquell moment de religió. La qual cosa, com ara veurem, els hi va donar molts problemes i és quan fan el gir cap a una religió.
Per tant, no comença sent una religió, però sí que ho acaba sent. I com passa això?
Sí, amb el pas del temps, la cienciologia evoluciona cap a una religió perquè passa d'una proposta terapèutica, sense cap base científica, a una creença religiosa, sense necessitat de base científica. Aquí està la clau. I l'any 1954 es funda l'Església de la Cienciologia. Aquest pas es fa per protegir-se de diversos factors que amenacen aquesta doctrina. En primer lloc, des de l'aparició d'aquestes tesis de la cienciologia, el món de la ciència la rebutja. Diu, a veure, no hi ha res, aquí no hi ha res, no hi ha cap base científica. No només no s'aporten estudis seriosos sobre aquestes teràpies i els beneficis que fan, dic seriosos vol dir independents científics, tampoc cap demostració comprovada independent dels seus efectes beneficiosos, sinó que, a més, psicòlegs i psiquiatres adverteixen dels possibles perills que hi ha de que persones que necessitem tractaments professionals puguem desviar-nos cap a coses que no tenen cap mena de fonament científic. Per tant, la cienciologia vira cap a la religió per aïllar-se, és a dir, per separar-se de la ciència, perquè no se la pugui criticar des del punt de vista de que, clar, és que no aporteu fonaments científics. No, és que ara això no és ciència, això és religió, ja és una cosa de fer. En segon lloc, problemes legals i avantatges econòmics. I comença a haver-hi denúncies als Estats Units per estafa. i per exercir legalment tècniques pròpies de la pràctica mèdica. Convertir a religió evita aquestes demandes, ja que als Estats Units la llibertat religiosa ofereix protecció. I, a més, allà les religions no paguen impostos i poden demanar donacions i aportacions als seus seguidors sense pagar impostos. I, en tercer lloc, convertir la cienciologia en religió permet crear tota una estructura pròpia, una jerarquia amb líders, seguidors, on la informació no és transparent, és controlada per uns quants.
En què es basen les creences de la cienciologia? En què creuen els seus membres?
Creuen en l'existència d'una cosa que es diu, no sé si ho pronunciaré bé, Thetans, o s'escriu T-H-E-T-A-N-S, Thetans, Thetans, que venen a ser una mena d'éssers espirituals i immortals que les persones tenim associats. D'entrada, un podria pensar que això és el concepte similar a l'ànima cristiana, per exemple, però no, no, és molt diferent, ara ho veurem. El Thetan ha existit sempre, és anterior a l'univers i ha viscut innombrables vides, fins i tot a altres llocs de l'univers. I es troba atrapat o limitat per uns factors que s'anomenen anagrames que cal eliminar. Aquests anagrames, com si atrapessin i afectessin en aquest esperit. I aquests anagrames són records traumàtics provocats per malalties, per problemes emocionals, per frustracions, etc.
Una de les qüestions polèmiques també de la cienciologia és el que anomenen auditories, en què fan servir un aparell que aleguen que és científic, però que tu de científic el veus poc científic.
No, 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 res de científic. Mira, la cienciologia empra un procés que es denomina auditoria, en què la persona se sotmet, ve a ser la teràpia, en què la persona se sotmet a entrevistes guiades, hi ha un dispositiu, atenció, que rep el nom de e-meter. En primer lloc, atenció a aquestes auditories. En aquestes auditories, l'auditor, una persona formada de la cienciologia, interroga la persona sobre el seu passat, les seves experiències, etc., per tal d'intentar veure els traumes que hi ha hagut. El resultat és que s'acumula molta informació personal i privada. I, de fet, algunes de les denúncies que hi ha és que aquesta informació comprometedora de vegades és emprada amb finalitats coercitives. Segona, la cienciologia empra aquest famós e-meter. Què és l'e-meter? És un aparell que, segons diuen, mesura la resistència elèctrica de la pell, que és una cosa similar al que fa un detector de mentides, i, segons ells, això, juntament, actuant junt amb l'entrevista, és a dir, hi ha l'entrevistador que fa l'auditoria i aquest aparell, l'e-meter, que t'està enregistrant ones elèctriques a la teva pell, així diuen que així poden reconèixer els enagrames, recordem, els traumes, que afecten a la persona i poder-los eliminar. No cal dir que aquest e-meter no té cap base científica. És més, en un determinat moment, als Estats Units hi va haver acusacions de frau per la suposada utilitat d'aquest dispositiu com a eina terapèutica. A més, es cobrava als pacients quan feien sessions de cura amb aquest e-meter. I això va fer que, a començaments de la dècada dels 60, les autoritats federals sanitàries dels Estats Units actuessin. I l'any 1963 es van confiscar centenars d'e-meters i es va acusar a l'organització de publicitat fraudulenta i directament es va prohibir que els e-meters es venguessin com a dispositius mèdics. A més, els tribunals nord-americans van donar la raó a l'administració, ja que no es podia presentar cap estudi seriós sobre la suposada efectivitat d'aquest aparell. I així és com, fixa-t'hi, el gir cap a religió que fa la cienciologia pretén també salvar aquest dispositiu, l'e-meter, ja que no es planteja com un dispositiu terapèutic, sinó com un instrument religiós, més concretament com una eina d'orientació espiritual. Ho salven, però l'administració americana obliga a que tots els e-meters hagin de portar una inscripció que diu, i llegeixo textualment, aquest aparell no té cap funció mèdica ni científica, s'utilitza exclusivament amb finalitats religioses.
Encara sort, no?
Sí, encara sort. Encara sort que hi hagi això.
En què més creuen? Hi ha Déu o...?
Hi ha una cosa que es diu Xenu.
Xenu.
Xenu. Si tot això que t'he explicat és polèmic, o pot ser polèmic, des del punt de vista científic, estic parlant de quines són les creences de cadascú.
Vull dir que des d'un punt de vista científic la religió cristiana també...
Bueno, també, però ara veurem que això és, jo penso que és un...
Sí, és una altra història.
Història. Mira,
Xenu, el Xenu.
El Xenu arriba, això és el clímax. Segons els fundadors, Hubbard, Xenu era el dictador d'una confederació galàctica fa uns 75 milions d'anys. Resulta que governava uns 76 planetes, és curiós, la precisió, uns 76 planetes, entre ells la Terra. Eren planetes superpoblats i Xenu havia de resoldre aquest problema, de manera que va decidir paralitzar milers de milions d'éssers i transportar-los a la Terra en naus espacials. Curiós també l'elecció de la Terra com un purgatori. A la Terra aquests éssers es van dipositar al voltant de volcans i, atenció, van ser exterminats amb explosions nuclears. Clar, això hauria causat un enrenou i un trauma, que és comprensible del tot, no? En aquestes ànimes, en els tetans, de les entitats eliminades. I aquestes ànimes es van adherir als humans. Fixa-t'hi, per tant, quina pel·lícula directament, quina novel·la, no? Com que aquest relat és tan surrealista, representants de l'organització minimitzen la importància quan parlen en públic. Fins i tot no s'exigeix als seguidors de base de la cienciologia que hi creguin, ni se'ls hi explica, però sí que és doctrina interna, documentada, una cosa que ha estat confirmada per exmembres. La cosa és que si un vol progressar dins de l'escala jeràrquica de l'organització, hi ha de creure. De fet, deia, no s'explica als membres fins que assoleixen un cert nivell, on per cert s'hi arriba pagant, fent cursos que costen diners. Quan arriben a un cert nivell avançat, reben aquest material considerat secret.
Per tant, la ciència on queda?
No ho sé, jo encara la busco, Roger. Jo quan vaig preparar el guió i vaig agafar informació de la cienciologia, vaig dir a veure com ho puc agafar, no?, des del punt de vista científic, no hi ha res. Fixa-t'hi, a més, que el gir que ells fan cap a religió ja separa, ja ells, és com una defensa.
Els cobreix, sí.
Clar,
sí,
és com una defensa. Escolta, a mi no em vingueu en coses científiques perquè nosaltres som religió i és cosa de
fer. Però en canvi es posen la paraula ciència a la boca.
Sí, perquè, però no té res a veure.
Com t'expliques que Tom Cruise o John Travolta o totes aquestes celebritats abracin aquests postulats?
Puc tenir la meva opinió personal, però deixa'm abans que t'expliqui els casos. El cas de John Travolta és el següent, així resumit. Quan la seva carrera començava, als anys 70, segons ell, la cienciologia el va ajudar a superar la seva inseguretat. I quan més tard va morir el seu fill Jet i la seva dona Kelly, la cienciologia, comenta, va ser com un refugi que el va ajudar en un moment personal que ell ho estava passant fatal i era vulnerable. El cas de Tom Cruise és diferent. S'inicia a la dècada dels 80, aconsellat per la seva primera dona, i segons ell, la cienciologia l'ajuda a superar una dislèxia i traumes d'infància. Atenció, la cienciologia té dins de l'organització el tractament de VIP. Té una cosa, un estatus, que el defineixen com a Project Celebrity, directament. Els personatges considerats importants reben un tracte preferencial i se'ls presenta al món com líders espirituals i persones clau. Per exemple, a Cruz se li ha atribuït la responsabilitat de salvar el món. Això és clarament addictiu i un reclam, i alhora funciona com un parany. Si aquesta gent admet que s'han equivocat, fan una mica el ridícul, no? A més, han fet importants donacions, de manera que també és com admetre que han perdut molts calés.
Clar.
I és com una roda que segurament entre que hi van creure en algun moment, o potser també hi creuen ara, però jo penso que també potser estan atrapats dins d'aquest mecanisme, d'aquesta roda.
També hi ha hagut moltes denúncies, com explicaves, i continuant amb Tom Cruise, recordo la història de la seva exdona, la Kathy Holmes, que va ser exmembre de la cienciologia, que en va aconseguir sortir, amb tot el que costa sortir d'aquestes històries a vegades, després de divorciar-se de l'estrella de cine, entre altres coses perquè temia per l'efecte que estava tenint la cienciologia en la seva vida i en la de la seva filla.
Sí.
Vull dir que Kathy Holmes va veure que alguna cosa estranya passava allà dins.
I tant, mira, les denúncies continuen a tot el món. Fins i tot hi ha hagut investigacions periodístiques que han destapat tot un entramat de maltractaments, extorsions i fins i tot tortura dins de l'organització. Alguns exmembres en parlen directament. S'han fet diversos documentals i jo recomano, de debò, és que recomano perquè és molt impactant. Es diu un documental que es diu Going Clear, Scientology and the Prison of Belief, de l'any 2015, va ser dirigit per Alex Gibney, es troba a plataforma HBO, però crec que també es troba disponible a YouTube directament, i està basat en un llibre que és un llibre de Premi Pulitzer. Parlen exmembres, però no exmembres de base, no. Parlen comandants, coronels, generals de l'organització. És a dir, directament a primera línia, que s'han tret i t'expliquen com funciona això. És molt, molt, molt impactant. Òbviament, l'organització de la cienciologia no vol que mirem aquest documental. El resultat és que les denúncies i casos de tot el món han fet que hi hagi països que l'hagin declarat directament secta. França, Suïssa, Àustria. O, en altres, directament organització perillosa que cal vigilar. Alemanya, Bèlgica. En canvi, Espanya es va reconèixer la cienciologia com a religió l'any 2007, igual que als Estats Units.
Va a la baixa la cienciologia i els seus adeptes? Ho dic també perquè segurament va tenir una època esplendorosa, però fa la sensació també que arran d'aquestes denúncies la propaganda no acaba de funcionar.
No, les xifres ho indiquen així. Tot i que l'organització explica que tenen molts seguidors al món, ells parlen de milions, les xifres estan super exagerades. Alguns estudis independents les situen en 25.000 a 50.000 a tot el món. I sembla que s'observa també una tendència a la reducció. A Espanya, la pròpia organització parla d'aproximadament uns 11.000 membres, però de nou, es creu que aquesta xifra està molt, molt, molt exagerada.
Doncs bé, avui aquest retrat pels sedars del Joan Anton Català, pels sedars de la ciència, de la cienciologia. Una abraçada enorme a Tom Cruise i Joan Travolta, oients fidels del suplement. Gràcies, Joan Anton.
A tu.
Ara tornem.